Doncs mira, comencem avui, que és divendres 14 d'octubre, són les 12:20. Avui és el Dia Mundial de l'Ou. Ja sabeu que amb el nostre nutricionista ens diu què d'important la nostra dieta és. Pues avui és el Dia Mundial. 14 d'octubre, sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Portes del cap de setmana. Avui és divendres. Mira, si noteu la veu diferent és que estic somrient, perquè mai estic tan ben acompanyat aquí als estudis. Portes del cap de setmana, com et deia, divendres, 14 d'octubre. Són les 12:20 minuts i avui porto tot el matí amb els alumnes de 5è de primària de l'Escola Alba, que tenen un projecte magnífic d'una ràdio a l'escola i que aquest any se n'encarreguen en exclusiva els alumnes de 5è. Han vingut per grups, perquè la ràdio és petita, i el darrer grup, sempre els hi faig el mateix, el darrer grup els faig quedar i entrenar en directe. Dic, home, ja que veniu a la ràdio, entrareu en directe. Però millor que t'ho expliquin ells.
Hola, sóc la Martina.
Hola, jo sóc l'Aina.
Hola, jo sóc el Marc.
Hola, jo sóc la Mariama.
Hola, jo sóc l'Àneu.
Hola, jo sóc el Gerard.
Hola, jo sóc el Roger.
Hola, jo sóc l'Héctor.
Hola, jo sóc la Sònia.
Hola, jo sóc el Ramon.
Hola, jo sóc la Nerea.
Hola, i jo sóc el Teo.
I com comencem
bon
normalment?
Bon dia, good morning, Alba FM.
Doncs escolteu, que ha estat un plaer. Ells són de 5è A. Escolta, gràcies. Ara marxeu corrents, sé que us estan esperant. Adeu.
Adeu!
No digueu que no és una alegria. En fi, va, que busquem tot seguit la previsió meteorològica. Ja sabeu, com sempre, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
No em digui... A tu també et visiten escoles, eh? De tant en quant.
Però bueno...
És magnífica.
Hauria de fer una mica més, ficar una estació per fer visites, no? No, pues si és l'oficial...
De totes maneres, porten una energia en aquesta edat que
és
magnífic. En fi, Armando, a veure, que amb tot el sarau de canalla pels estudis i tal, no hem dit. Estem a 22 graus i mig.
Sí.
Han començat ja la pujadeta de temperatures màximes.
Sí, ja ha començat de les màximes, no de les mínimes. Les mínimes sembla que faran una important pujada a partir de dilluns. Encara tindrem el cap de setmana les matinades matinals, que és des d'hora, pues un ambient fresquet, 12, 13, més baixes al Pirineu, entre 8 i 12 graus, però durant el dia la enfilada serà important i no arribaran a 30, però entre 23 i 24 a la Vall d'Aran, com comarca més fresca, que d'unidó, sol tot el dia, tot el cap de setmana, avui, demà i demà passat, no s'esperen precipitacions ni xàfecs. Sempre se pot escapar algo d'un núvol aïllat, però no res. És un cap de setmana ideal per sortir a l'exterior. Durant les hores centrals podien arribar entre 25 i 28 graus. No arribaran a 29 encara, però d'unidó, ahir ja van arribar a 26 i esperen un cap de setmana, pues, pràcticament, no d'estiu, però gairebé per les dates en què estem. No estan, en l'octubre ja portem molts anys que no són frescos, ni algun any de tant en quant, però ni octubres més càlids, ni ha hagut el 68, el 85, clar, s'ha d'anar molt enrere, i fins i tot el 2017, etc. Tenim un període de dies, gairebé de 7 o 8 dies, que seran molt suaus, molt temperats al centre del dia, migdia i tardes. Les matinades pujaran les temperatures la propera setmana. La propera setmana les previsions indiquen que estarem de 3 a 6 graus per sobre de lo normal. I ens dona, pues, si lo normal són 22 i 10, li sumes 3 a 6, imagina't,
podem
estar entre 25 i 28, més núvols, pot ser de cara a dilluns, alguna gota, però sempre dins d'un ambient càlid. Si s'ha de refrescar alguna cosa seria per l'altra setmana, per la d'octubre. Però de moment tenim per davant un grapat de dies, un munt
Armando,
de dies tranquils i assolellats.
A mig, o sigui, a curt i mig termini veus precipitacions, almenys a la ciutat de Lleida o no?
Podria caure alguna cosa dilluns, però no. Potser en la segona meitat.
A veure,
És a dir, és que durant la propera setmana una gran borrasca atlàntica deixarà força pluies a la vessant atlàntica. Qui portava mesos sense gaires pluies? La vessant atlàntica, Portugal, Galícia, una mica la Cuenca del Duero, però sobretot Galícia. I s'impulsa vents del sud a la vessant mediterrània que tindrà un recorregut del nord d'Àfrica i ens portaran pols en suspensió a partir,
pràcticament
de diumenge.
Armando, aquí què hem de fer? Ballar la dansa de la pluja o cantar malament a la dutxa o què?
És més plujós, però com sempre, la natura és molt desigual i però molt uniforme.
Estem a la meitat, d'octubre.
Octubre és de fins a més lluny, l'octubre del 19, va ploure molt a tota Catalunya. Un gran temporal, inundacions en el Francolí, en les Garrigues, a Lleida van caure 90 litres. Altres octubres que no plou.
No.
La gran variabilitat en la zona mediterrània.
Ens ha tocat aquest any el que no plou.
De moment no es veuen pluies importants. Podria caure alguna la segona meitat de la propera setmana, dins d'un ambient emperat i suau, i a esperar.
Bueno, dimarts tornem a parlar, a veure què ens expliques.
De moment, a gaudir del cap de setmana,
sí,
que és esplèndid per anar de muntanya o sortir a l'exterior.
Sí, senyor. Armando Álvarez, una abraçada, cuida't, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
I nosaltres busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, t'explico que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, considera que a les Borges Blanques no hi ha un problema específic diferent al que hi ha en altres indrets del país pel que fa a la seguretat. Això vol dir dos coses. O t'ho pots prendre de dues maneres. Un, que la resta del país, pel que fa a seguretat, segons el conseller, estem molt bé. O també pot voler dir que la resta del país, pel que fa a seguretat, segons el conseller, estem molt malament. I estem molt malament a tot arreu pel que fa a seguretat. I, per tant, el conseller ve a dir, però tranquils, que no és diferent del que passa a la resta del país. Vull dir, malament, estem malament a tot arreu. Dic jo, dic que pot voler dir una de les dues coses. De totes maneres, el conseller s'ha compromès a assistir a la Junta Local de Seguretat convocada per l'alcaldessa de les Borges, Núria Palau, després, recorda, de l'apunyalament mortal que va tenir lloc diumenge passat a la capital de les Garrigues i que se suma a la investigació judicial oberta per la mort l'octubre passat del vigilant d'una plantació de marihuana localitzada al municipi, el cos del qual, per cert, no ha aparegut. En fi, què haurà volgut dir el conseller? No sé, perquè no saps. Te saps, ho diuen d'una manera que pren-t'ho com vulguis. Canviem de tema perquè el programa de cine infantil en català, CINC, impulsat pel Departament de Cultura, ofereix des d'aquest mes d'octubre més de 150 projeccions en 21 municipis catalans i dos de la franja de Ponent. Els films més programats són DC Lliga de Supermascotes, Minions l'origen de Gru i Tadeu Jones 3, La taula maragda. Segons ha informat la conselleria, es tracta d'un programa de reestrena a preus reduïts i amb una àmplia distribució territorial per estendre l'oferta i consum de cinema en català. Totes les pel·lícules s'han doblat amb el suport de la Generalitat. Entre els municipis on es poden veure els films hi ha Badalona, Blanes, Girona, Figueres, Granollers, Olot, Ripoll, Tarragona, Vilaseca, Montblanc, Roses o Balaguer. I et parlo de notícia sanitària. I és que la xarxa de vigilància ha detectat una nova variant d'Omicron en aigües residuals de Catalunya, però cap cas clínic. Ja sabeu que a les aigües residuals és quan es van començar a detectar les diferents variants, no a la gent, sinó primer a les aigües residuals. Es tracta d'una variació sobre la BA.5, anomenada BQ1. De veritat que a l'hora de posar-li noms és interessant, eh? Li podíem dir Omicron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doncs no. És una variant sobre la BA.5 que l'hem anomenat BQ.1. Seria més transmissible, però sense revestir més gravetat. En fi, és el que a cada iteració del virus és el que està passant. I acabem amb notícies econòmiques. L'IPC interanual a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran baixa 2,2 punts, però la xifra manté encara els dos dígits. Els preus de l'habitatge, l'electricitat i combustible lideren la caiguda, a més del sector del vestit i el calçat. I el Gremi de Forners de Lleida ha anunciat el tancament dels forns de pa el proper 28 d'octubre com a protesta per la crítica situació que està patint el sector degut a l'increment desmesurat dels costos de producció, en especial els costos energètics, segons es llegeix en un comunicat. Per tant, vaga del Gremi de Forners el proper 28 d'octubre. Són les nostres notícies econòmiques del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap al Príncep de Viana. Allí tenim la redacció del diari La Mañana i amb nosaltres el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás?
Aquí, mira, con el veranillo del membrillo.
Joder, no te, a ver, no te vas a quejar ahora, ¿eh? De la
no,
temperatura,
no,
¿eh?
No, me quejaba menos en verano.
Hombre, que es que estas temperaturas es que no es normal, que el Armando, nuestro meteorólogo, ya nos ha dicho que este fin de semana va a ser de temperaturas altas, ¿eh? Yo,
bueno, ¿sabes por qué se llama el veranillo del membrillo, no?
No.
Porque es la época en la que madura esa dulce fruta.
Ah, o sea, tenim l'estiuet de Sant Miquel y ahora el veranillo del membrillo.
Pues, más o menos.
En fin. Bueno, Andrés Rodríguez, hoy, que por cierto, que hoy he tenido visita de los alumnos de quinto de primaria de la Escuela Alba. Tienen 10 años. Ojo la energía que tienen a esta edad, solo faltaría, ¿no? Pero
no faltaría.
La energía que tienen. Llevo toda la mañana con ellos por aquí. El último grupo han estado ahora al empezar el programa, se han presentado y se han ido corriendo, ¿eh? Pero les pregunto, oye, ¿qué música escucháis? Es un desastre, Andrés, es un desastre.
Sí, ¿no? No me lo digas, no hace falta que me lo digas.
Pero todos, y yo les digo, pero a ver, había un chaval que se llama Liam, y le digo, oye, tienes el nombre de uno de los dos hermanos de un grupo que se llamaba Oasis, Liam Gallagher y Noel Gallagher. No sabían ni quién eran.
No, bueno, pues haberle dicho de que, bueno, que con ellos la mantequilla está servida y que ponga las tostadas.
En fin, oye, que hemos buscado una canción de reggaetón y se la sabían todos. Yo no sabía ni quién era el que cantaba, ¿eh? O sea, me he sentido muy desplazado, ¿eh? En el tiempo ahora.
Así nos va y así vamos.
En fin, bueno, va, es con curiosidades, ¿eh? Porque a veces lo decimos, pero yo hoy he tenido la oportunidad de vivirlo y realmente, oye, es que se las saben todas esas. Las otras, ¿no? Y yo le digo, oye, que hay millones y millones de canciones ahí afuera esperándoos. No solo estas, pero bueno.
No ves que están todos emparados.
Que sí. Les tenemos que dar...
Con las maquinitas.
Les tenemos que dar un poco de años más a ver si cambian de género, pero bueno, oye.
No creo.
Bueno, va, ya de resaca post la plequet de Tardó, las fiestas de Tardó, San
¿La
Miquel...
¿Las fiestas de quién? ¿Las fiestas bueno, de sí, quién? Ya. ¿Las fiestas del palomo?
Bueno, mitad de octubre, Andrés, ¿música todavía tenemos por ahí?
Sí, claro, que no falte, además, fíjate... Para coger mejor música, buena música, mira, nos teníamos que ir a Fraga, que están en plenas fiestas del Pilar, y que, bueno, empezaron el martes, y bueno, eso, claro, como Pilar les pilló un miércoles, pues son las fiestas más largas, esos
claro.
3 días ahí, venga.
No, o sea, ya lo alargamos hasta el fin de semana, por supuesto, claro.
Y allí que siempre están predispuestos, que tienen otro, que son otro talante, pues hoy, esta noche, es la cita más rockera. Porque en el pabellón del Sotet, porque tenemos al Drogas, precisamente, el bajista de Barricada, que revivirá pues el 40 aniversario de Barricada, hace 40 años que empezó Barricada, bueno, aparte de poner sus propias notas personales que no para de componer este hombre, y tendrá de Lizards, a las Lagartas, como teloneros, que es una banda de Barcelona, un power trio, que están muy bien, y luego completarán desde arriba, que es una banda de Monzón que hacen versiones de la buena añada, de los 70-80.
Hombre, buenos años.
O sea, que será una buena cita, tenemos ahí.
Muy bien.
Esta misma noche. Pero otro de los más importantes es mañana en Alguaire, tenemos el Macot Rock Festival, uh-huh. que es gratuito, llega a su tercera edición, y tenemos cuatro bandas en liza. Tenemos a Cop, que es una gran banda, a los Batek, Mosswall y Fox System.
Uh-huh.
O sea que vamos tomando nota, ¿eh?
Muy bien.
Los que les vaya el ska en su estado más puro, tenemos esta noche a las 10:30 por 13 euros en el Café del Teatre a Barcelona Ska Foundation, una formación que nació de la mano de músicos que vivieron la explosión de la escena musical esta en la segunda mitad de los 90, tomando el ska como forma de reivindicación y de expresión. La sesión previa y posterior a la descarga en vivo correrá a cargo de Chapes, que solo pinchará vinilos, que estos dos vinilos...
Oye.
¿Te acuerdas que lo pusimos en liza? Pues luego hablaremos en el melómalo.
Vale, pues venga.
Y haremos una valoración porque me han contestado gente, ¿eh?
Ah, bueno, pues venga.
Y están todos bastante a favor del vinilo.
Bueno, claro, porque en tu columna te han contestado los tuyos.
Sí.
Claro. Pero bueno, vale.
Bueno, los tuyos no, aquí que conteste todo Dios.
Vale, nada. ¿Qué se oye mejor, el vinilo o el CD? Bueno... Ahí
bueno,
quedó.
Yo ya lo dije, que el vinilo, pero bueno, luego hablamos.
Venga.
¿Qué más tenemos? Tenemos, claro, tenemos donde la Boite, que hacen también ya programación. Tenemos música urbana, el sábado por la noche a las 10:30 por 9 euros. Está Mark B, que es un proyecto liderado por un músico leridano afincado en Barcelona y perteneciente al colectivo Trap with Moderation, o sea, Trap con moderación.
Está bien, ¿eh?
Yo flipo con esta gente de la música urbana. Uno hace rap triste, el otro hace, yo qué sé.
Bueno.
Pero bueno, ya está bien. Mientras sea creativo la cosa.
Sí.
Y bueno, presenta su EP que se titula ANQA, que significa Ahí solo no acaba aquí.
Ah, vale.
O sea que...
vale.
Que promete seguir dándole caña. Bueno, y para los que sean nostálgicos del punk hoy y todas estas cosas, a anunciar, que ya está anunciado, de que el 19 de noviembre en esta misma sala estarán los Suburban Rebels, vuelven otra vez a Lleida. Para la gente que les va, seguro que es un sorpresón.
Bueno.
Porque han estado muy bien y esta gente siguen ahí dando caña. ¿Qué tenemos más? Hombre, tenemos en otro estilo, que hay que dar todos los estilos. La sala Arca Maselles empieza la nueva temporada este sábado por la noche a las 10. ¿Y con quién? Pues con Taprop, que es ese trío que hace un espectáculo, se titula Serrat y Jean, con el que hacen homenaje a las canciones de Joan Manuel Serrat, que bueno, que siempre son bien agradecidas ahí sentadito y bien, o sea, descansando.
Sí, bueno, bien atento a las
bueno, saboreando, exacto.
Sí, señor.
Tenemos al Pipo Romero, que va con su guitarra girando por salas, y esta vez cae en el Espai Orfeo, está el sábado a las 8:30, es un guitarrista gaditano, una de las figuras más revolucionarias de la guitarra acústica, y un concierto de Bermud Heaviata.
Ah, vaya.
Lo tenemos el domingo en Les Tres Ánfores con los Milford Mox and Gunther Cooks.
Bueno.
Que vienen ahí con Mantodeus, Desolación y Cadáveres en Descomposición.
Madre
de Dios. Su último trabajo. No, son escatológicos, pero son muy divertidos, de verdad.
Vale. Yo eso de los nombres ya te lo dije un día, que tenemos que hacer un melomalo, tienes que hacer. O no, una serie de melomalos.
Buah,
con los nombres.
Veas tú. Fíjate, desde que empezamos con la hostia peluda y los espermatozoides hace 30, 40 años ya.
Bueno, Andrés, oye, vamos con el melomalo, que ya sabes que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo pues los viernes, y tenemos este placer de poder gozarlo los viernes de viva voz, ¿eh?, de su creador. Así que, Andrés, ¿cuál es el melomalo que nos has preparado para esta semana?
Los datos indican que la venta de música creció en España un 12% en la primera mitad de este año, tanto en formatos digitales como en la compra de soportes físicos. El anuario de la música también especifica que la música en directo y las compañías discográficas catalanas han recuperado este año las cifras y ventas de antes de la pandemia. Según las cifras, los macrofestivales de más de 50.000 espectadores han superado en un 27% las cifras de público de 2019, mientras que los grandes festivales de entre 10.000 y 50.000 espectadores han equiparado la asistencia a los datos precrisis y los de menos de 10.000 todavía están por debajo de las cifras de 2019. Asimismo, las cifras demuestran que la revitalización de la escena local y emergente que tuvo lugar durante el primer año de pandemia a consecuencia del cierre de fronteras fue un espejismo. El año pasado, los artistas catalanes presentes en los principales festivales cayeron un 14% y la presencia del catalán en los escenarios se redujo un 7% por más que ciertos partidos políticos se empeñen en imponer a sus protegidos. En cualquier caso, pueden respirar tranquilos porque la asistencia a conciertos en catalán se impuso a los conciertos en inglés y en castellano durante 2021 por primera vez en la historia. Algo que tiene trampa, porque en las programaciones, como las que nos invaden por estos lares, predominan los artistas del régimen y te los hacen tragar como ruedas de molino sin permitir otras alternativas. Ellos... La escena musical no se para en ese sector que nos azota a modo opresor, sino que también se extiende a otro de los temas de moda. En ese sentido, es preciso reseñar que también se observa un retroceso en los datos referentes a la presencia femenina en los escenarios, ya que en las dos últimas temporadas se han reducido en un 20% las cifras al alza logradas gracias a las campañas de concienciación. Las músicas urbanas siguen ahí, aún perdiendo fuerza ante otros estilos que siguen creciendo, como los que se engloban dentro de lo latino como un auténtico vertedero de basura. En vistas a este deplorable panorama, mi defensa por las causas perdidas se reconforta en el salón del rock de mi propia casa, donde el CD, formato al que me obligaron, sigue sin tener prioridades ante mi gran colección de vinilos de aquella época de gloria del rock and roll de los 60, 70, 80, 90 del siglo pasado. Y sigo opinando que el vinilo suena mejor, tal vez por ese sonido alfa que no leen las siguientes tecnologías, o porque los grupos eran mejores en aquella época. ¡Oh, yeah!
Sí, también podría ser por eso, mira, por los grupos.
A mí me dice un tal John Ono que sí. No hay mayor orgasmo que coger el Made in Japan, ponerlo en el tocadiscos, dejar caer la aguja y darle volumen a todo trapo. Desde luego que donde haya un buen vinilo que le den a todo lo demás. Lástima que esto solo lo entendamos unos pocos.
Yo matizo lo que dije y lo que digo. Es verdad que el vinilo tiene un sonido característico, eso es incuestionable. Y si tienes un buen equipo de música...
Yo tengo un buen equipo de música y de verdad que se nota.
Aquí radica todo. O sea, si tú tienes una buena aguja, un buen lector, un buen amplificador y buenas cajas, por supuesto que el sonido va a ser bueno. Si no, te aseguro que no, ¿eh? También te lo digo de verdad. En cambio, un CD es más sufrido, por así decirlo. Es más sufrido...
Sí, bueno, el Pere Morraba me dice, el sonido cuando se deposita la aguja sobre los surcos de los vinilos era y es espectacular. Y cuando por alguna mota de polvo se enganchaba y volvía a repetir una y otra vez hasta que no le dabas un pequeño golpe en el lateral del tocata, seguía con la canción. Esa también es otra, claro.
Bueno, eso es otra. Vaya tela. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia ja saps que el que fem tot seguit és parlar de cinema, camí cap a la una de la tarda, el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja sé que t'ho vaig preguntar, però aquesta música exactament d'on l'has tret?
De la pel·lícula La La Land. Ah,
és veritat. És que jo no entenc. Mira que m'has ficat cançons de La La Land i que sempre te les he de preguntar.
Perquè t'agrada.
Té un ritme millor maco, eh? Molt bé, doncs comencem a parlar de cinema. I abans de parlar de les estrenes de la cartellera d'avui, dos notícies. Una, Som Cinema.
Sí, hi ha la 13a edició del Som Cinema, que començarà de cara al dia 19 d'octubre, que és dimecres vinent, i s'estendrà fins al dia 23. De moment encara s'està celebrant també el Festival de Sitges, que durarà fins a aquest cap de setmana.
Ja has vist alguna cosa online o no?
No.
No tinc
temps. He tingut lío. Doncs bé, aquesta 13a edició del Festival de l'Audiovisual Català Som Cinema, que se celebra a Lleida, doncs presentarà 57 produccions arribades de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, que conformaran les diferents seccions de la mostra. Ficció, documentals, Som Secundària i les sessions dedicades a treballs de l'Escola Catalana de Cinema i Televisió i l'ERNA, i l'Escola de Formació i l'ERNA. L'Screenbox Funàtic, o sigui, el Funàtic, acollirà el gruix de les projeccions de la mostra, que també tindran lloc a l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera i al Rectorat de la Universitat de Lleida. I a l'ERNA i al Beat Café and Soul. Vull dir, tindrem diversos escenaris, amb aquest festival, sí, que es celebra la setmana que ve, us ho recordaré.
L'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera fronterera és
a Cap Pont,
al, sí, campus universitari de Cap Pont, el primer edifici, després del pont, del mal anomenat pont de la universitat, doncs aquell primer edifici, el primer edifici hi ha anexat un altre edifici rodonet i tal, es va per dins, doncs allò és, perquè si no la gent no sabrà on està.
Doncs bé, la programació d'aquesta edició inclou 5 llargmetratges, 12 curts de ficció, 9 llargs i 6 curts documentals i 14 curts a càrrecs de l'alumnat d'instituts i 6 curts metratges a càrrec d'ILERNA i 4 de l'Escola Catalana de Cinema i Televisió. Vale. A banda, doncs, la sessió inaugural doncs permetrà veure fora de concurs el documental Defensores, realitzat pel col·lectiu Tara. Aquesta projecció serà el dimecres, el 19 d'octubre, a les 7 de la tarda a l'Auditori del Campus de Cap Pont, de la UDL, aquest que us deia el Ricard. La sala d'actes del rectorat de la UDL serà l'escenari de les matinals de documentals. Després, què més? Bueno, el Som Cinema...
Això, perdó, el Som Cinema suposo que és obert al públic.
Sí, hi ha una entrada. Sí, però hi ha algunes projeccions que són gratuïtes i obertes.
Ho dic perquè no deixa de ser curiós veure les primeres produccions de persones que potser en un futur s'hi acabaran dedicant.
Ah, sí, sí, això sí. Doncs bé, com et dic, ja, aquest festival dedica una part important del programa a presentar curtmetratges que han fet estudiants d'instituts amb el Som Secundària, no? I bueno, i també curtmetratges dels centres d'ILERNA i de l'Escola Catalana de Cinema i Televisió, com us he explicat abans. Aquestes projeccions es faran a ILERNA, vale? Allò que està al carrer La Palma.
Sí.
Vale. Doncs una... Al carrer La Palma, ho he dit bé? Sí, sí.
Sí.
Vale. Una altra de les seus del festival serà el Beat Café and Soul, que està allí a Doctora Castells, que projectarà doncs un documental. El públic del festival doncs tindrà l'oportunitat de participar en els col·loquis posteriors a les projeccions amb la presència dels equips de les pel·lícules i dels curtmetratges que aquests dies visitaran a Lleida.
Si escoltant aquesta sintonia no us transporteu a un dissabte al matí, bueno, jo un dissabte al matí perquè és quan ho veia, no sé, algo ho fet malament, eh?
Bueno, són molt joves.
Bueno, sí, o són molt joves, però jo crec que de certa edat cap amunt tothom com a mínim una vegada ha escoltat aquesta sintonia i ha vist un capítol, no?
S'ha escrit un crim.
Sí.
Home, 265 episodis donen per a molt.
Bueno, i reposicions,
si tothom ha vist Mr. Bean, que té 15 episodis...
Sí, és veritat. Pues, és veritat.
La Jessica Fletcher la coneix tothom.
Sí, sí.
Saps? Doncs bé, com hem adelantat el Ricard, el món de la cultura plora la mort de l'Àngela Lansbury. Per a alguns, l'autèntica reina d'Anglaterra.
Jo la vaig conèixer allí i no ho sabia. Perquè vaig veure la pel·lícula aquesta de D'Artagnan i els tres mosqueteros i, sí. I era molt petit i la vaig conèixer allí. Després vaig veure S'ha escrit un crim,
sí.
Però no va...
No vas lligar caps.
No, evidentment, perquè no, ni idea, era molt petita.
Doncs bueno, la senyora aquesta, que va rebre un Oscar honorífic, la senyora aquesta, l'Àngela Lansbury, va rebre un Oscar honorífic el 2013, va morir aquest dimarts a l'edat de 96 anys a casa seva a Los Angeles mentre dormia. Bueno, 96 anys, ja és tota una vida, vull dir, una senyora
sí.
Que bé, bueno, ara us explico algunes curiositats de la seva vida que potser no sabíeu. Ella és coneguda sobretot per interpretar la Jessica Fletcher a S'ha escrit un crim, com dèiem amb el Ricard, però són diverses les curiositats que envolten aquesta actriu i que no tothom coneix, vale? Una d'elles va ser que va estar 3 vegades nominada a l'Oscar per papers secundaris. La seva carrera va durar 8 dècades, vale? I va ser impulsada després d'instal·lar-se als Estats Units quan va fugir d'Anglaterra amb sa mare degut a la Segona Guerra Mundial, vale? Així, doncs, es va instal·lar a Nova York l'any 1940. I allí va començar una nova vida i va estudiar interpretació aconseguint diversos papers per a Broadway. L'Angela Lansbury, doncs, va interpretar això a la Jessica Fletcher a 265 episodis i 4 pel·lícules per a televisió.
La Jessica Fletcher, perdó, que la gent, hi ha algú que igual confon, no és una investigadora privada, és una escritora.
Sí.
El que passa és que és una escritora curiosa.
Bueno, però com el Castle, vull dir...
Que sí, exactament.
Doncs bé, el productor de S'ha escrit un crim, el Peter Shaw, doncs va acompanyar gran part dels èxits de l'Angela Lansbury. Tots dos es van casar l'any 49 i van tenir 2 fills en comú, però no era la primera vegada que la britànica passava per l'altar. Ja s'havia casat amb Richard Cromwell, però després d'un any de matrimoni, ell li va confessar que era homosexual i es van divorciar.
Home, doncs haver-li dit abans.
No, i ella, a més, va dir que no va sospitar mai aquest fet i que bueno, es va trobar un dia una nota a casa seva explicant-ho i es va pensar que es tractava d'una broma de mal gust.
Reitero, haver-li dit abans, vull dir, t'estalvies el pas i, bueno, no ho sé,
doncs
que cadascú però com
ara,
pot.
Encara n'hi ha més en la història d'Àngela Lansbury, sí. És que a vegades el personatge...
No, és que el personatge és molt gran, eh?
Sí, sí. Doncs bé, la relació amb els seus fills tampoc no va ser molt millor, no? Els seus dos fills consumien drogues habitualment. Però, bueno, això no era l'única cosa que la preocupava. La seva filla, la Dreide, va caure a les xarxes de la secta liderada pel Charles Manson.
Vaja,
vale? La mateixa que, bueno, que va posar fi a la vida de Sharon Tate quan ella estava embarassada, quan la van assassinar a sang freda, no? Després de davant d'aquest escenari, en la seva vida personal, doncs la Lansbury va prendre una decisió, mudar-se lluny del glamour de Hollywood per començar la rehabilitació dels seus fills. Vale? Va ser així que la família va acabar un temps a Irlanda. Vale?
Déu-n'hi-do.
I ara fic canviant de música, venga.
Venga, va. A veure què m'has
que ja n'hi havia prou de True Crime.
True Crime, és que m'ho dius en anglès. Ja saps que a mi m'agrada doblat. I això què és? Perquè em sona molt.
És que ara... Ara m'emprenyes, ja, si em dius que és això. La Bella i la Bèstia, Ricard.
Bueno, vale. Veus, sí, home, sí, la cançó, sí. Però és que jo la pel·li l'he vist una vegada, crec.
Bueno, pues per acabar amb una nota alegre amb aquesta biografia peculiar d'Angela Lansbury, direm que pues, aquesta curiositat, per exemple, no és tan fosca. Un dels personatges més famosos que va fer i que és una mica desconegut pel públic és el de Senyora Potts, que és l'entranyable tetera de la Bella i la Bèstia, que aquesta veu que sentim és l'Angela Lansbury.
Ah, val. Small to say the least, both a little scared. Estava pensant que s'ha dut pocs dies amb la mort de la reina Isabel II.
Sí, sí, sí.
Tenint en compte que ella va interpretar el paper petit de reina d'Anglaterra en el seu moment.
Sí, sí. Doncs bé, què més?
Va,
doncs
anem a les
estrenes. Anem a la cartellera, que no em donarà temps.
Que hi ha estrenes, avui?
Hi ha algunes estrenes,
bueno, va,
sí.
A veure, que darrerament em portes unes pel·lícules que déu-n'hi-do, eh? Ah, ui, estic veient la primera, clar, és que estem a meitat d'octubre. Clar, ja ho veig. Vinga, va, comencem.
No n'hi ha ni una per tu avui.
Ja ho veig.
Bé, Halloween, el final.
Mare de Déu.
13a i última pel·lícula de Halloween que tanca la saga de Michael Myers iniciada a l'any 78.
Claro, havia d'acabar amb la 13a.
Per John Carpenter. Bueno, mira.
No, per agafar tots els tòpics.
Doncs bé, 4 anys després dels esdeveniments de Halloween Kills, vale, la Laurie, que és la Jamie Lee Curtis, doncs viu amb la seva neta, l'Alison, i està a punt d'acabar d'escriure les seves memòries. Ningú ha tornat a veure el Michael Myers des de llavors, des de fa 4 anys. Llavors, Laurie, després després de permetre que l'espectre de Michael Myers controlés la seva realitat durant dècades, ha decidit, per fi, deixar enrere la por i la ràbia i dedicar-se, doncs, a viure, no? Allà escriu les seves memòries, tal. Però, llavors, acusen a Corey Cunningham de matar al nen al que cuidava i es desencadena una cascada de violència que obligarà a Laurie a enfrontar-se d'una vegada i per sempre al maldat a la maldat incontrolable de Michael Myers.
La Laurie, sí. A la U, deu de fer d'adolescent.
Correcte.
I a la 13a està cuidant a la seva neta.
Correcte.
No, és tot una saga, eh? 13 pel·lícules de Halloween.
De anys 78, ara, compta-ho tu, que jo no 13. Tinc el cap per més mates, ara. No.
Home, doncs mira, 22 i 22. 44 anys.
Pues mira, tota la vida de Jamie Curtis. Vinga, què més tindrem? Tindrem també Cerdita, que és un drama thriller mig de terror, que s'ha emportat el Premi Méliès d'Or al millor llargmetratge al Festival de Sitges.
Pensava que era la pel·li d'animació, això. No, no.
Allò és Babe, el cerdito valiente.
Ja.
Doncs bé, tracta temes com el bullying des d'una perspectiva una mica gore, vale? La Sara, que és la protagonista, la protagonista d'aquesta pel·lícula dirigida per Carlota Pereda, doncs passa l'estiu al seu poble i això només significa per a ella haver de suportar les contínues burles de les altres noies, vale? Tot acabarà quan un desconegut arriba al poble i segresta les seves assetjadores, vale? La Sara sap més del que diu, però haurà de decidir entre parlar i salvar les noies o no dir res i protegir a aquest home estrany que l'ha salvat, entre cometes.
He vist el tràiler, és estranyot, eh?
No, no és estranyot.
Bé, home, a veure. Bobbing along on the bottom of the beautiful briny sea. What a chance to get a better peep at the plants and creatures of the deep. O sigui, la coreografia que m'estàs fent ara a l'estudi, que no tinc ara el mòbil a mà per gravar-la, de quina pel·lícula és?
Això és... Estem escoltant a David Tomlinson, a La bruja novata.
Ah. Que no, o sigui, la Laura ara mateix no està bé cantant perquè té el micro obert, però ballant sí. Bueno, ballant, està fent aquí un passe de coreografia, escolta. Jo ja afirmaria moure'm així, eh?
Pues mira, és aquella escena de La bruja novata on estan sota l'aigua.
Ah, anava a dir si és Bailando bajo la lluvia, però no.
No, és Bailando bajo el agua.
Bueno.
Bueno, el meu petit
homenatge,
sí, el meu petit homenatge a l'Àngela Aranzuri, doncs és això, que avui tot és de, tot de bandes sonores de...
I ben maques que eren aquestes cançons, eh? A mi em transporten a petit, perquè el meu padrí sí que veia pel·lícules d'aquest tipus i em recorda això.
Home, aquesta banda sonora la signen els Sherman Brothers, que són els que van fer també la banda sonora mítica de Mary Poppins.
Ah,
i dos grans compositors, bueno, era un pack, saps? Uh-huh. Dos germans componaven junts. Que la banda sonora de Mary Poppins va convèncer a P.L. Travers, que és l'escriptora del llibre de Mary Poppins, de
és veritat.
Fer la pel·lícula.
L'he vist, la pel·li.
Molt bé.
La pel·li documental, sí.
Molt bé, molt bé.
Vinga.
Doncs vinga, va. Seguim amb pel·lícules, també un thriller fantàstic amb el leitmotiv de la venjança, que es diu Assombrosa Elisa. També ha estat presentada a Sitges i, bueno, va de que la Elisa és una nena de 12 anys que, després de la mort accidental de la seva mare, intenta convèncer el seu pare de que posseix els superpoders de la seva heroïna de còmic preferida i que els dos poden venjar-se de qui ha provocat el mortal accident, vale? Tindrem també Girar soles silvestres, que és un drama costumbrista. La Júlia és una jove de 22 anys, mare de dos nens, que s'enamora de l'Òscar, un noi conflictiu amb el qual comença una relació. A mesura que passen temps junts, doncs la Júlia començarà a plantejar-se si l'Òscar és la persona que realment necessita al seu costat, la qual cosa la portarà a iniciar un viatge personal a la recerca de la felicitat d'en Bella i de la seva família. He de dir que l'actriu protagonista, Anna Castillo, doncs s'apropia totalment de la pantalla i de la pel·lícula. Uh-huh. És així, vull dir, és una gran actriu. Què més tindrem? 5 notícies del frente, és una pel·lícula alemanya, és un drama remake de la pel·lícula homònima de 1930. És acció bèl·lica basada en la novel·la amb el mateix nom d'Eric Maria Remarque i està ambientada a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? És ficció històrica que explica, doncs, les aterridores experiències i l'angoixa d'un jove soldat alemany al front occidental durant això, durant la Primera Guerra Mundial. Tindrem també una pel·lícula francesa que també no és un remake sinó que és una adaptació, ¿vale? De François Ozon, una adaptació del clàssic del 70, Les amargues làgrimes de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder. Aquesta nova pel·lícula es diu Peter Von Kant, vale? I és, bueno, va sobre un home que és director de cinema, d'èxit, i viu amb el seu assistent, el Carl, a qui li agrada maltractar i humiliar. La Sidonie és la gran actriu que va ser la seva musa durant molts anys, i ella és qui li presenta a Amir, que és un jove molt guapet, d'escassos recursos. Llavors el Peter s'enamora de l'Amir a l'instant i li ofereix allotjament al seu apartament i ajudar-lo a entrar a la indústria del cine, vale? Però el pla, pues, bueno, pues, van fent, no? Ja. Llavors, bueno, la Mira adquireix fama, trenca amb el Peter i, bueno, pues, el Peter s'ha d'enfrontar als seus dimonis, que, a més, jo crec que el seu assistent, al qual maltracte, el putejarà una mica, també.
Problemes.
Sí, problemes, però en comèdia, en clau de comèdia.
Doncs ja veieu, les estrenes. Jo em sembla que m'ho guardaré per la setmana vinent, de totes maneres.
Sí, potser sí, és foscota.
Sí, sí.
Les estrenes de cartellera, bueno, però pots aprofitar per veure coses que ja estan estrenades.
No, no,
estrenades,
si, no, no, si feina en tinc, feina en tinc tanta com vulgui, vamos, només em faltaria. Laura González, ja no et pregunto quina tries tu, perquè tu sí que tens feina per veure coses aquí. Escolta, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que te cuento, te confieso, que ayer me quedé asustada en el supermercado, sí, cuando fui a hacer la compra, y cuando vi que el litro de zumo exprimido, ese natural, el que te exprime la máquina, pues costaba ya 5,70 euros, casi 6 euros un litro de zumo de naranja, cuando no hace tanto tiempo no pagabas ni 3 euros. Lo bueno es que este mes de septiembre pues hemos pagado menos en la factura de la luz que el mes anterior y que el transporte nos ha salido gratis con el abono de cercanías. Esta situación es la que recoge el Instituto Nacional de Estadística, esta fotografía en el dato del IPC definitivo de septiembre que hemos conocido hoy. El mes pasado cerró definitivamente con una tasa del 8,9%, una décima menos de lo que el organismo había previsto en el dato adelantado hace solo unos días y 1,6 puntos menos que en el mes de agosto. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente a dos componentes, la electricidad y los transportes. Dos componentes que, por cierto, no han bajado como tal, sino que los hemos intervenido, topando el primero y bonificando el segundo. La electricidad tiene en concreto un 80% de responsabilidad. A pesar de que sigue siendo hasta un 20% más cara que hace un año, se ha moderado con respecto a los últimos meses y en esto, lógicamente, influye el tope al gas. El resto de la culpa en el descenso del coste de la vida la tienen los transportes. Con la entrada en vigor de los abonos gratis para cercanías y media distancia y las bonificaciones aplicadas por las comunidades autónomas para autobuses, metros y tranvías, los transportes se han abaratado en este mes de septiembre. Por ejemplo, un 18% ha bajado el metro en el último año, un 6,6 el tren y un 12% lo ha hecho el autobús. Sin embargo, los precios de los alimentos siguen disparados, hasta un 14,4% de subida con respecto al año pasado, en el que ya es el mayor incremento desde 1994, que es cuando arranca la serie histórica. 28 años sin ver una subida semejante del precio de la cesta de la compra. Bueno, tampoco te descubro nada que tú no veas en el supermercado cuando vas a hacer la compra todos los días. Los productos básicos que todos necesitamos son los que especialmente suben. Los aceites son un 65% más caros que en el septiembre del año pasado, la leche un 25% más cara, los huevos un 23%, los yogures han subido un 19%, el pollo un 18%, legumbres y hortalizas más de un 17% y el pan casi un 15% más. ¿Y qué hay de la inflación subyacente? La inflación que no tiene en cuenta el precio de los alimentos no elaborados ni tampoco la energía. Pues que se modera por primera vez en 15 meses, pero mucho menos que la otra, tan solo dos décimas. Este dato, que como siempre te decimos, es el que más se fijan los economistas, refleja el efecto contagio de la subida de precios al conjunto de nuestra economía. Normalmente, tanto los alimentos frescos como la energía tiran hacia arriba del índice, pero si sube el resto, ahí se ve que la inflación ya no es endémica, sino pandémica, generalizada, con los peligros que esto conlleva de empobrecimiento para todos. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Mira, Pilar, Pedro Sánchez está de viaje. Se va a Berlín para reunirse con el canciller alemán, con Olaf Scholz, y con el presidente portugués, Antonio Costa. Van a insistir en la puesta en marcha del Midcat, el gasoducto de gas argelino que a través de los Pirineos suministraría a toda Europa. Francia sigue mostrando sus reticencias a este proyecto. Hablando de esta materia prima, el gas, el presidente turco ha ofrecido que su país exporte gas ruso a terceros. Todo ello mientras la ministra de Defensa ha confirmado esta mañana aquí en Herrera, en COPE, que España no descarta participar en el futuro, eso sí, como parte del proyecto del escudo antimisiles que de momento han firmado 15 países pertenecientes a la OTAN y Finlandia, y que es un proyecto que encabeza Alemania. Y en Ibiza, un joven británico ha muerto tras precipitarse al vacío desde un acantilado de más de 20 metros de altura. La Guardia Civil investiga lo que ha ocurrido a este chico, que estaba acompañado por otra persona. Y la asociación Keimir, Llave de la Paz, en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, y la comunidad greco-católica ucraniana, que tiene su capellanía en este templo madrileño, han organizado para esta noche una marcha por la paz en el mundo y en especial por la paz en Ucrania, que concluirá con un responso por los fallecidos y una oración también por la paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues hoy tenemos Liga, jornada de Liga, con el Clásico como protagonista.
Sí, señor, jornada que arranca hoy a las 9 en tiempo de juego con el derbi Rayo Getafe y que tiene como foco de atención mundial el Clásico Madrid-Barça del domingo a las 4 y cuarto. El Real Madrid, por cierto, pendiente de Courtois y de Rüdiger, Melchor Ruiz.
Sí, en el caso del alemán es la buena noticia de la jornada. Ha empezado a trabajar sobre el césped, lo ha hecho con balón, sin máscara, y si sigue así podría estar el domingo a disposición de Carlo Ancelotti. Más complicado lo tiene Thibaut Courtois, que sigue al margen del grupo, sigue trabajando de forma personalizada y se decidirá en el día de mañana, aunque el francés, insistimos, lo tiene muy complicado.
Y acaba de entrenarse el Fútbol Club Barcelona, pendiente de qué defensa pondrá Xavi el domingo, Víctor Navarro.
Ha aprobado a Jules Koundé sus opciones de ser titular, llevado a sus entrenamientos, y recuperarle es vital para darle solidez en defensa. Xavi está también a punto de dejar a Gerard Piqué en el banquillo tras su actuación ante el Inter y podría volver Alejandro Valde a ser titular en el lateral izquierdo.
El presidente Laporta habla a las 2 en Barça Televisión. Esta jornada juegan, por cierto, los cuatro primeros entre ellos, porque mañana tenemos un Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. En la Real Sociedad, noticia de última hora, renovado Martín Zubimendi hasta 2027. Y en el Mundial de Motos, Izan Guevara, que puede ser el domingo campeón del mundo de Moto3 en Australia, ha terminado cuarto los entrenamientos con una caída sin consecuencias.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Divendres, ja saps, 14 d'octubre, 6 minuts i mig per sobre de la una. Hi ha els 23 graus a la ciutat de Lleida. El que fem és buscar la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida, predomini de cel poc ennuvolat o clar al llarg de tota la jornada. Temperatures en general en ascens, arribant als 28 graus de màxima a Lleida capital, 27 a Balaguer i la Seu d'Urgell, 25 a Tàrrega i 23 a Viella. A més, ben variable fluix en predomini de la component sud. Demà dissabte esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts durant la segona meitat del dia i també nuvolositat d'evolució diurna al Pirineu. Temperatures en general en ascens a les màximes de la depressió central, arribant fins als 28 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 27 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, ben variable fluix, que a la tarda serà de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. La 1 i 7 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que t'explicava que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, considera que a les Borges Blanques no hi ha un problema específic diferent al que hi ha en altres indrets del país pel que fa a la seguretat. Tot i això, el jutge d'instrucció número 2 de Lleida ha decretat avui divendres presó provisional sense fiança per a JGG, el jove de 23 anys, que dimarts es va entregar als Mossos d'Esquadra i que va confessar ser l'autor de la mort d'un veí de les Borges Blanques de 34 anys. L'acusat ha declarat avui davant el jutge acusat d'un delicte d'homicidi. I també recorda que el proper dia 28 d'octubre el Gremi de Forners de Lleida ha anunciat el tancament dels forns com a protesta per la crítica situació que està patint el sector degut a l'increment desmesurat dels costos de producció, en especial els costos energètics, segons veiem el seu comunicat. Fem una pausa rapidíssima perquè està amb nosaltres Fèlix Larrosa, cap de l'oposició de l'Ajuntament de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com ja us havia explicat a l'inici del programa, avui està amb nosaltres Fèlix Larrosa, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida i cap de llista del PSC. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, estem a les portes del cap de setmana, amb una setmana així estranya, amb un dia festiu entremig, però vaja, que aquí no s'atura absolutament res. Ara entrarem a parlar a fons de política municipal, però abans m'agradaria fer-te, bueno, més que una pregunta, com una valoració de l'estat en el que queda la Generalitat de Catalunya i la seva relació amb Lleida.
Bueno, és una pregunta interessant, no? Perquè la inestabilitat dels governs genera la inestabilitat dels projectes o de les decisions que s'hagin de prendre, pensant en el benestar col·lectiu, però pensant també en els projectes que hi havia en marxa en aquesta ciutat, no? De tot tipus, des del punt de vista cultural, des del punt de vista patrimonial, des del punt de vista, bueno, de la dinamització econòmica, des del punt de vista de les institucions, no? Vull recordar que aquí va venir el vicepresident Puigneró i va dir que l'any 27 començarien les obres del nou edifici de la delegació de la Generalitat de Catalunya, al sí, carrer Sant Martí. Bueno, és que l'anunci era de fer riure, no? Perquè diu, no, l'any 27 començarem. Però fins a l'any 27 poden passar moltes coses, però evidentment aquesta que ha passat darrerament segurament ell no la tenia al cap, no? Que un vicepresident anunciï això quan no tens pressupostos, no tens projecte, no tens ni tan sols el lloc ja de vicepresident, doncs segurament és un dels projectes que vull pensar que algú s'aturarà a revisar, no? Però com aquest projecte que anava a futur, n'hi ha alguns de forma immediata. Hi havia molts projectes que Junts estava impulsant a Lleida, encara que fos impulsant malament, no? I que generen situacions de conflicte a la ciutat, pues, veurem com queden, no? Però bueno, en qualsevol cas, insisteixo, que un govern governi amb una important inestabilitat o sense les majories que tindrà aquest govern, no? Amb 33 diputats de 135, bueno, pues això veritablement no augura un escenari que ens permeti pensar que davant de la situació de dificultat de les famílies, davant de la situació de dificultat de les empreses, puguin tirar davant els projectes que es plantegin i que puguin necessitar les societats, no?
Després parlarem de projectes que poden veure's afectats a nivell municipal. Abans, però, l'actualitat mana. Ahir veu fer roda de premsa en la que parlàveu del tema de les ocupacions a Lleida i, sobretot, d'una mesura que va anunciar l'alcalde de Lleida ja fa anys, que era empadronar a persones que estiguessin ocupant habitatges de manera permanent. Vosaltres des del PSC dieu que es pot arribar a comptar fins a un miler de persones que puguin estar empadronades que siguin en situació d'ocupació.
Nosaltres el que vam fer, efectivament, és anunciar diverses coses. La primera qüestió que vam anunciar és que nosaltres presentarem unes mesures cautelars davant del Tribunal, presentarem aquí a Lleida per a que s'aturi l'aplicació d'aquest reglament que va aprovar per decret l'alcalde Puyo quan creiem que no ho podia fer, perquè afecta normes de caràcter general i això no es pot regular via decret. Això és una alcaldada, que es diu habitualment, no? I per tant creiem que afecta a temes d'interès general i afecta a drets de caràcter general i ell no podia intervenir. Però a més també vam advertir que el decret que plantejava portava situacions una mica estranyes, no? Perquè jo et pregunto, tu no saps si a casa teu has empadronat algú? No ho saps perquè no t'ho han preguntat, però també es pot donar el cas que hi hagi algú que hagi dit i que hagi fet demostració de que viu a casa teua, no? I, per tant, que s'hagi empadronat això, que pot resultar de teatre, no? Bueno, doncs una realitat. De fet, hi ha gent que s'ha empadronat i està en situació d'ocupació irregular. Per tant, si nosaltres, la premissa és que estem plantejant que s'ha de combatre les ocupacions irregulars, el que no pot fer l'Ajuntament de Lleida, l'alcalde Puello i el senyor Postius i els membres de l'equip de govern, és avalar que les ocupacions irregulars, a més, acabin amb una situació d'empadronament real per part d'aquestes persones, que es poden trobar en diferents situacions de caràcter personal, eh? I es poden trobar-se amb una necessitat i una urgència social, però per això hi ha les polítiques socials, per això hi ha l'habitatge social, per això hi ha les polítiques de prevenció de situacions de vulnerabilitat, no? Per tant, aquesta és una cosa no porta a l'altra. O sigui, les coses s'han de fer bé, i quan les coses diem s'ha de fer bé, s'ha de fer dins d'un ordre. No, és absurd, no?, que es donguin situacions com aquestes, no? I per tant, aquesta és una de les qüestions que ahir a la roda de premsa vam anunciar, presentarem una petició de suspensió cautelar, perquè també vull advertir, i a més vull recordar als nostres oients, que al PSC, jo mateix, vam presentar un recurs contenciós contra aquest decret, i que en aquests moments ja s'ha dictaminat que ha de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que ha de resoldre aquesta situació, no? I per tant, nosaltres el que diem és parem una miqueteta, però clar, mentre se va aprovar aquest decret, els tribunals estan resolent, resulta que ens arriba informació que hi ha més d'un miler de persones que han demanat l'empadronament a Lleida, dels quals hi ha alguns, no sabem quants, però és el que també hem demanat, que ens diguin en quina situació es troben respecte a la propietat en la que s'han empadronat, no? Clar, pot ser una neboda d'un propietari, no passa res, però pot ser algú que estigui ocupant il·legalment una propietat. I llavors, no és que l'empadronament permet accedir a drets socials, a drets educatius, no, és que fins ara, tal com estava establert, també ho permeteix, però absolutament fiscalitzat i controlat per l'administració local. I aquesta és una mica la qüestió, no? Volem fer l'èmfasi en aquesta situació perquè no la trobem del tot encertada.
Ah, Fèlix, em crida l'atenció que em dius, bueno, és que hem preguntat perquè no sabem la comunicació Ajuntament i resta de partits és fluida, és a dir, vosaltres pregunteu i teniu respostes, dades o no?
Nosaltres tenim respostes quan les formulem per escrit o fem preguntes orals en el marc del ple, i llavors per llei t'han de contestar abans de 30 dies, no? Però no hi ha una actitud proactiva per part del govern municipal d'informar els grups de l'oposició sobre determinades decisions, però vull dir, hi ha decisions més quotidianes, no? O, bé, per exemple, el programa de festes, aquestes festes de tardor que hem tingut fa uns dies enrere, ens vam entrar pels mitjans de comunicació, no pas perquè s'hagués informat a la comissió corresponent, no? Però, per exemple, el pla estratègic del Museu Morera, que es va presentar a bombo i plateret amb una roda de premsa mixta, d'aquestes que també hi participem nosaltres, perquè se'ns convida a participar en aquesta roda de premsa, ens vam entrar ahir en aquell moment, no? Ahir es va fer la comissió de cultura i vam reiterar la petició que vam fer en el ple, de dir, escolti'm, té, crec, tot el sentit del món que el regidor de cultura o el propi alcalde facin la presentació del pla estratègic del museu del Museu Morera, no? Perquè creiem que, primer, perquè creiem que ho hem de saber, i en segon lloc, perquè és un tema de ciutat, i quan hi ha un tema de ciutat pel mig, el que ha de fer l'alcalde és reunir els membres de la corporació per explicar-los les coses, no? I no que ens n'enterem per tercers, o a vegades simplement no ens n'enterem, no? Per tant, dius, relació fluida, quan els hi convé, és molt fluida, però per raons les que siguin, segurament d'estratègia política, a vegades no compten amb l'oposició, i es troben amb els disgustos que es troben quan porten expedients al ple que resulta que no surten aprovats.
Hi ha tres temes grans, hi ha molts, però hi ha tres temes grans sobre la taula en un futur immediat i a mig plaç de la ciutat de Lleida. Són el tema de Torres Salses, són el polígon de Torreblanca a Quatre Pilans i el pla de l'estació. D'aquests tres, n'hi ha dos que depenien molt d'una relació fluida entre l'Ajuntament de Lleida i Generalitat de Catalunya, com dèiem al principi de l'entrevista. De cop i volta sembla que tots ara puguin acabar tenint problemes. Torres Salses està aturat. i està aturat, i ara ja amb un requeriment judicial perquè vagin a declarar tant Toni Postius com l'alcalde Miquel Pueyo. Torreblanca i Quatre Pilans depèn de l'acció de la Generalitat, el qual és una incògnita a hores d'ara. Justament aquí, en aquest polígon, Fèlix Larrosa, perquè ens posis al dia, perquè el primer tinent d'alcalde ja va estar aquí amb nosaltres, Toni Postius, ho va explicar ell, però crec que hi ha un altre punt de vista. És a dir, què està passant amb aquest polígon?
Bueno, aquí hi ha una decisió que ha pres aquest govern i amb connivencia amb el govern de la Generalitat, i és fer un Alcarràs, no? És el que diem nosaltres. Quan dic fer un Alcarràs, els nostres oients han de pensar en la pel·lícula, no? La pel·lícula Alcarràs, que va camí de l'Òscar i que, a més, ha tingut premis al Festival de Berlín, el que ve a denunciar, bueno, el que ve a donar a conèixer a l'opinió pública és la depredació que es fa del territori quan es volen implantar altres activitats que generen que el territori agrari desaparegui, no? El paisatge, el territori agrari, la vida d'una societat, no? Etcètera. I, per tant, el que ha passat és que el govern de la Generalitat, conjuntament amb el govern de l'Ajuntament i al revés, han decidit tirar endavant una superfície industrial on mai se n'havia parlat, on no estava previst, que suposa pràcticament 700 hectàrees d'afectació a l'Horta de Lleida a la partida del terme Grealó, i especialment la partida Quatre Pilans, que desapareix pràcticament tota la partida, com la tenim ara entesa, que és veure pagesos i pageses conreant les seves verdures, no?
Sí, per entendre'ns, aquest futur polígon Torreblanca Quatre Pilans té dos parts,
sí,
igual que
exactament.
Té els seus noms. Torreblanca és una part que sí que els terrenys majoritàriament ja són propietat de la Generalitat.
I de l'Ajuntament.
Amb el qual no hi hauria problema allí.
És un projecte sobre el que hi ha un gran consens, perquè era unànim, no? La necessitat és unànim, la necessitat de creixement de sòl industrial, i per tant al seu moment es va plantejar a Torreblanca, que està a una certa distància de la ciutat, i que per tant allí tothom ja estava d'acord.
Que és la part més allunyada de la ciutat.
Sí, i són 700 hectàrees.
Llavors s'incorpora la zona de Quatre Pilans.
Sí, però abans vull fer un matís, perquè hi ha un tema que és important. Quan es presenta el pla director de Torreblanca, pla director, pels que ens escolten, és la planificació que hi ha sobre aquest sector industrial, se parla de les 700 hectàrees de Torreblanca. I quan porten l'expedient a aprovació de la comissió, presenten un projecte de 1.280 hectàrees. És a dir, han doblat els terrenys amb aquesta ampliació que afecta no només a la partida de Grealó, sinó que afecta també al barri dels Magraners i a la Bordeta, perquè els hi col·loca el polígono a sobre, com aquí que diu, de les cases que hi ha al final del barri, no? Bé, els veïns de Magraners ens diuen, hombre, un altre polígono, vull dir, perquè fins ara nosaltres aquí teníem horta, a part que hi havia, doncs, les activitats agràries, etc. No? Per tant, no contenten els veïns de Magraners, no contenten els veïns de la Bordeta i no contenten els veïns del Grealó, perquè no teníem mai pas pensat que allí a les seues terres o davant de casa seva els hi posarien un altre polígono, no? Per tant, dius, home, és que el senyor Larrosa està en contra dels polígons industrials? No, nosaltres estem a favor de Torreblanca, com ho han manifestat, coi, vam ser els que quan governàvem aquesta ciutat vam comprar les hectàrees corresponents a Torreblanca, i vam ser els que l'any 2018 vam aprovar l'ampliació del polígon industrial del Segre a través de les canals per sumar-nos al polígon industrial que estava fent el terme del col·legi, no? Per tant, nosaltres ja hem defensat l'ampliació del sòl industrial, però ho hem defensat en uns indrets on no resulta perjudicial per la ciutadania, i especialment on no es fa depredació del territori, no? Perquè el senyor Postius mos està caracteritzant per ser un depredador del territori, és a dir, i, bueno, entenc que li importa un rave, ell mateix va fer unes declaracions en una reunió que va tindre amb els veïns de Magraners, va dir, escolta, jo els Magraners tinc 82 vots. Com vulguem dir, pels 82 vots que tinc no patiré ni un minut. Per cert, per aquesta raó se li va demanar que comparegués a la Comissió de Transparència, no va voler compareixer. També s'ha de dir. O sigui, quan un regidor se'l demana que comparegui en una comissió per donar explicacions de les seves manifestacions i de les preocupacions que ha generat el veïnatge, en aquest cas, del Grealó, no va voler compareixer. Això va ser dimarts passat. Per tant, aquesta és la situació. I la pots explicar de la manera que vulguis, però havia consens amb Torreblanca? Sí. Hi ha consens amb l'ampliació d'aquest polígon al Grealó i a Quatre Pilans? No. Per què? Perquè és depredació del territori. És eliminar el model de ciutat que estem defensant des de fa anys. Aquell model de sostenibilitat, aquella anella verda famosa que havia d'envoltar el territori. I, per tant, i a més, agredint. Jo, vaja, no hi pregunto. Jo quan pregunto a la gent, vosaltres voleu un polígono davant de casa vostra? Em diuen no. Pues el mateix dret tenen els veïns i les veïnes del barri dels Magraners i els veïns i les veïnes del barri La Bordeta. Però, a més, volen posar subestacions elèctriques, volen posar línies d'alta tensió, volen posar... que estan fora del polígono. O sigui que, a més, encara consumeixen més hectàrees de sol agrari, que és el que vam decidir tots els partits de la paeria preservar, protegir, impulsar. Això és el que va aprovar la paeria ja fa uns quants anys. Vam dir, l'horta de Lleida és un bé a protegir. Pues la primera que ens hem descuidat, patapam, 700 hectàrees d'un nou polígono, i quan hi ha alternatives, perquè dius que no hi ha alternatives, que hi ha alternatives. I això és el que nosaltres hem demanat a través d'aquesta moció que es va aprovar en el ple, de dir, aturem provisionalment la redacció del pla director, repensem, busquem consensos, i amb aquesta línia sí que et puc adelantar també que nosaltres ens hem posat en disposició de la Cambra de Comerç. El president de la Cambra va venir al ple i va dir, jo estic disposat a que pugueu seure entre tots i puguem arribar a un espai de consens, no? Nosaltres ja ens hi hem sumat, per tant, ahir em vaig posar en contacte amb el president de la Cambra i quan vulguis venim, parlem i us expliquem la nostra proposta.
Recordem que les mocions són no vinculants, amb el qual...
Bueno, són no vinculants, però és una petició de caràcter polític. És com si jo m'aixeco i li demano a l'alcalde faci el favor de revisar el model urbanístic que vol aplicar al Grau de Quatre Pilans. Jo faig això, jo li estic dient a l'alcalde que ho faci. En aquest sentit, vam tenir el suport de més grups polítics que van sumar-se a lo mateix, no? Per tant, sí, no són vinculants, però és un mandat polític. Mm-hmm. Ara, l'alcalde pot fer oïdes sordes, com fa habitualment, no? I no escoltar i tirar endavant, però ja s'ho trobarà, perquè el pitjor que pot passar, saps què és? Que tot això acabi al jutjat.
No, és que llavors s'eternitza.
Ja està, s'ha acabat, eh? Vull dir, llavors, les oportunitats sí que passen.
Parlant de jutjat i anant ja per acabar a l'altre gran tema dels tres que deia al principi, el pla de l'estació. El pla de l'estació, perquè a més és... El pla de l'estació, segons Toni Postius, tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, és la gran aposta per unir Pardinyes i la zona de la Rambla de Ferran, centre comercial, l'estació d'autobusos... dinamitzar tota aquella zona és un projecte gran, però que de moment s'està topant, segons s'ha filtrat ja, amb un problema ja a l'estació d'autobusos, que és la primera pedra de tot el projecte.
Fa un matís, en el pla d'ordenació urbanística d'any 2018, quan s'aprova inicialment el pla, ja es preveia això. Per tant, no és un invent del senyor Postius. Mm-hmm. Vull dir que això ja ho portem treballant des de fa anys. I segurament el senyor Postius ara es planteja avançar amb aquest pla perquè hi ha una feina feta amb caràcter previ per part de professionals extraordinaris que van treballar en la redacció del pla d'ordenació urbanística municipal. Per tant, primera qüestió. Segona qüestió. Ell ha fet una cosa que no està bé tampoc prevista, que ha desagregat l'operació per instal·lar allí l'estació d'autobusos. I clar, s'ha trobat amb diversos problemes. El primer problema que s'ha topat és que els propietaris o alguns dels propietaris d'aquell sector de la ciutat, concretament dels docs, no hi estan d'acord, i allò és casa seu, eh? Llavors, bueno, lògicament, ells el que volen és que l'Ajuntament se senti i que els digui què pensen fer i com poden resoldre això. I com que l'Ajuntament sembla ser que no ho ha fet, preveuen adquirir la propietat a través d'artimanyes de caràcter judicial, els propietaris han amenaçat, i així ha sortit publicat als mitjans de comunicació, han portat la Fiscalia als que intervinguin en aquesta operació perquè consideren que lesionen els seus drets. Primera qüestió. Segona qüestió. El Col·legi d'Arquitectes ha presentat al·legacions en el sentit de dir no es compleixen les normes bàsiques al voltant de la mobilitat. perquè vull que ens escoltin bé. Està previst que hi hagi un increment d'un 800% de la mobilitat en aquest sector de l'avinguda de Príncep de Viana. Segona qüestió, vostès el que fan és atempten contra el patrimoni històric de la ciutat. Una estació d'autobús no és el millor ús pels docs, que és un edifici històric protegit, i per tant no és el millor ús que hi posin i surtin autobusos. I en tercer lloc, i ara vaig aquí a la reflexió que vostè em feia, és no contribueix a facilitar la comunicació entre el centre de la ciutat i el barri de Pardinyes, perquè el que vostès generen és una nova construcció que apareix com a mur entre un costat i l'altre de les vies, no? Nosaltres aquestes mateixes tesis les hem defensat ja fa molts mesos. Vam dir, vostès això que volen fer té aquests problemes, però ara també ens hem enterat de que hi ha al·legacions presentades al propi projecte constructiu perquè sembla ser que els autobusos per entrar i per sortir hauran d'aixafar les voreres, que no tenen curva de maniobra, que, a més, no està previst en el projecte la recàrrega i descàrrega dels vehicles elèctrics que puguin entrar en aquesta estació. Vull dir, miri, jo què vol que li digui? En mans de qui estem, no? Vull dir, perquè si realment tot això és així, que no ho dubto que sigui així, vol dir que tenim un nyap de dirigents i un nyap de persones que estan avalant projectes quan saben que aquests projectes tindran veritables dificultats, no? Des del punt de vista del planejament, des del punt de vista de l'arquitectura, des del punt de vista de l'urbanisme, no? Des del punt de vista de la mobilitat, des del punt de vista de la protecció del patrimoni. Per tant, a veure, algú ha de posar una mica de sentit comú a tot això, perquè després hi ha decisions que són irreversibles. Una vegada ho tinguis fet, ja està fet.
Això d'acord. De totes maneres, estava escoltant ara, Fèlix, atentament el que explicaves. Escoltava en el seu moment a Toni Postius, mm-hmm, també explicant aquí i parlant del mateix projecte amb termes quasi bé contradictoris. M'estava imaginant ara les comissions on discutiu aquests temes.
No, perquè...
Bueno, si és que acaben existint aquestes comissions.
Bueno, algunes sí i altres no, però en algun cas se parlen d'aquestes coses i altres no, no? Però, o sigui, a mi, jo, perquè m'entenguis, i que perquè m'entenguin els hidratants i les hidratanes que ens segueixen a través de la cadena COPE, jo tinc el dret de defensar un model de ciutat que és el que jo represento. I aquest model de ciutat vol una ciutat ordenada, vol una ciutat segura, vol una ciutat neta, vol una ciutat on els parcs llueixin i vol una ciutat on funcioni tot amb normalitat. Si a mi em diuen que els autobusos, per entrar i sortir de la nova estació d'autobusos, han de pujar a sobre de les voreres, miri, jo no n'entenc gaire, però algú pensarà que tinc raó en dir, hombre, això no pot ser així, no? Si algú em diu, un arquitecte especialista en termes de patrimoni, em diu, és el pitjor ús que se li pot donar a aquest edifici, posar autobusos entrant i sortint, doncs és evident que algo de raó deu de tenir. És molt complicat posar més autobusos i més trànsit a l'avinguda de Príncep de Viana. Bueno, jo crec que tothom sap que això és així, no? Al final hi ha un tema que les ciutats s'han de governar amb lideratge i però amb sentit comú. I no bo, a mi em sembla que aquestes propostes que apareixen de repent, no, són improvisades, costen molts diners i a més deuen obrir altre tipus d'interès, però no l'interès general. Uh-huh. Perquè també vull recordar, si em permets, que la Generalitat de Catalunya ja va aprovar en el seu moment fer l'estació d'autobús en l'àmbit de l'estació per fer-la soterrada. I el projecte el van fer els tècnics de la Generalitat a través d'una empresa contractada i els tècnics de la Generalitat van avalar el projecte. Per tant, ara no em poden dir que aquell projecte que va costar molts diners a la ciutadania no serveix i ara se n'ha de fer un altre, no? Bueno, doncs aquesta és una mica la reflexió, no? I aquest és el debat. Claro que parlem en termes de contradicció, però les respostes a les meves preguntes no ens les donen.
En fi, ens hem quedat sense temps. El que passa és que era prou interessant el que ens estava explicant el cap de l'oposició, Fèlix Larrosa, aquí a COPE Lleida. Ens ha quedat dos temes també d'aquests que en podem parlar, la zona de baixes emissions i tot les modificacions viàries que hi haurà dins de la ciutat.
A vostè li han explicat?
Jo les vaig sabent conforme es van apareixent a la premsa.
Exacte. Doncs miri, els veïns i les veïnes d'aquesta ciutat no li han explicat què significa la zona de baixes emissions. Els comerciants i les comerciants d'aquesta ciutat no els han explicat el que suposa les zones de baixes emissions i no els han explicat perquè no s'atreveixen a explicar-ho, perquè això vol dir mesures que poden resultar lesives pels interessos de tothom. I aquí vaig si em permets molt ràpidament, si els projectes no els consensues amb caràcter previ, tindràs resposta, tindràs conflicte, tindràs tensió social, i és l'últim que necessitem en aquesta ciutat. Ho hem vist també en el tema
a Pardinyes,
de...
No?
I ho estem veient ara amb el tema del Grealó, i ho hem vist en altres espais que bueno, pues, a hores d'ara la gent comença a reflexionar, no? És el mateix que la implantació d'aquest hipermercat a la Ciutat Jardí. Ara els vins i les vines estan començant a ser preocupats també per l'impacte que generen en termes de mobilitat. Els cotxes, 4.000 cotxes, que es preveu que hi vagi i que entrin i surtin els dissabtes d'aquest hipermercat, no? Bueno, però han de passar pels carrers de Ciutat Jardí. Sí, doncs, bueno, ara ja tenim el problema.
Sí, sí. Cap de l'oposició i cap de llista del PSC, Fèlix Larrosa, ha estat avui amb nosaltres. Hem parlat de Lleida. Jo ja et dic que busquem data ara per tornar a quedar i parlem d'aquests altres dos temes que jo crec que són prou importants. La zona de baixes emissions crec que és un tema important, relativament immediat, i que se n'ha parlat poquíssim,
sí,
molt poc, i és relativament immediata. Fèlix Larrosa, un plaer. Gràcies.
Ah, gràcies a vosaltres.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
I ara sí, que ens acabarem d'acostar a les dues de la tarda. Comencem l'Espai Groc, ja saps, aquest espai, que mític ja, jo diria, de Cope Lleida, en el que els divendres en repassem totes les propostes del món de les arts escèniques, de la música, de la cultura, exposicions, etc. En fi, tot el que... És per complicar-te a l'hora de fer agenda de cara al cap de setmana. Mira, com sempre, des de l'auditori, Enric Granados, avui està amb nosaltres la Roser Gor. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també vens acompanyada de la Carme Valls, de Musiquem Lleida. Carme, què tal?
Bueno, bon dia.
I Coral Shalom.
Sí.
I Coral Shalom,
sí,
eh?
Sí, sí.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs apa, cap a la biblioteca, que tenim estrena d'una de les dues exposicions, i perquè no teniu més lloc, per fer-ne, seguim amb la del còmic, la genètica del còmic, que és una que us recomano, que és força maca, però n'acabeu d'estrenar una altra.
Exacte. A la biblioteca aquest mes d'octubre celebrarem l'any Viladot. Ja vam... A principi d'any ja vam fer un grup de lectura dedicat a Viladot, en la qual vam llegir quatre obres del Viladot, i ara aquest mes d'octubre, aprofitant que tenim l'exposició feta per l'Institut de Lletres, l'Institució de les Lletres de Catalanes, tenim l'exposició Viladot Polièdric, que és una exposició en petit format que explica la figura i l'obra de l'autor.
Viladot, que té moltes cares.
Moltes cares.
O sigui, això... que te'l pots mirar des de moltes cares, punts,
sí,
de,
sí,
vista.
Realment, la paraula aquesta del, sí, títol de l'exposició està molt ben triada. Llavors, aprofitant que tenim l'exposició, el dimarts, dia 18, farem una hora del conte, que es diu El vell i l'ocell, que està basada amb un conte, una adaptació del conte de Guillem Viladot, val? Que la fa Lídia Clua. Només ho anomeno perquè...
Ja suposo que està ple, no?
Està tot ple.
Aviam, l'hora del conte, com totes les activitats amb nens molt petits, requereix un límit d'aforament. Vull dir, les coses com siguin... A més, ho feu a la...
Al claustre gran.
Al claustre gran feu? Sí, sí. Ah, imagina't, tu. Però, bueno, és igualment, has de tenir un aforament.
Fem-lo de la inscripció, perquè també ens sap molt greu que algú vingui a la biblioteca amb el nen i li anirem a veure un conte
i no
que arribi i no es pugui entrar. Llavors,
clar,
creiem que tant per nosaltres com pels usuaris es pot ser una mica més de feina, però d'alguna manera bueno, ningú marxa d'allò. Altra cosa és que la persona que vingui i digui, mira, me n'hi vaig per si a casa hagués alguna plaça lliure d'algú que no pot vindre, i més ara aquest temps que tornem a estar tan refredats.
Si ja heu de passar per allí, doncs ho podeu provar.
Exacte.
Però anar expressament, doncs,
no,
tens
no,
aquest risc.
Exacte. I llavors, bueno, em sembla que és una manera de bona per a tothom.
L'hora del conte és d'aquelles activitats que dos coses. Una, et marquen que estàs en curs escolar,
sí,
perquè només es fan en curs escolar, i l'altra et marca una etapa de la vida, perquè,
sí,
evidentment, l'hora del conte són canalla de
a partir de 3, zero, però bueno, a partir de 3, 4 anys.
De 3 a 6, sí, de 3 a 7.
De, nosaltres a les biblioteques ens agrada que vinguin a partir de 4, 5 anys, perquè és quan més entenen i més poden fer el seguiment. El que passa que els pares més motivats són els dels nens més petits. Llavors està clar que venen abans. I, bueno, només dic que aquesta hora del conte la fem dins de la xarxa de biblioteques de Lleida. Llavors és una hora del conte que es pot veure a la biblioteca, es podrà veure a la biblioteca de Pardinyes, es podrà veure al centre, ara no voldria dir malament, hi ha un parell de ASUCs i al centre social, ara no...
Bueno, si vol ho busquem.
Sí, ara no ho porto aquí escrit i em sabria greu dir-ho malament, però vull dir que es podrà veure a 4 llocs a Lleida durant el mes d'octubre.
Per cert, aquest curs, l'hora del conte, el seguiu contemplant, per fer-ho a la biblioteca?
Sí. Per?
El teniu setmanal, mensual?
Mensual. Nosaltres el tenim mensual, però, per exemple, aquest mes d'octubre serà quinzenal, perquè ens ha arribat una proposta del Servei de Biblioteques, que és una proposta també d'un conte sense paraules. Ens va semblar una iniciativa molt bona i l'única data que ells tenien era el mes d'octubre i, per tant, aquesta setmana tindrem una hora del conte i l'altra setmana una altra.
No ho dic perquè si esteu interessats, com que ja sabeu que és una activitat que s'omple ràpid, doncs és qüestió d'anar mirant la web de biblioteca o acostar-se i anar preguntant.
I a partir del mes de novembre començarem també el petit racó de contes que fem en col·laboració amb els alumnes d'educació infantil de l'Institut i a Ronda, i ho fem també un dilluns al mes.
Ah,
i aquest és per a nadons, aquest és per a nens més petits, a partir de 6 mesos fins allà als 3 o 4 anys.
Molt bé. Dimarts vinent a aquesta hora del conte, però abans, el dilluns, hi ha el documental del mes.
Exacte, el documental del mes, que qui vulgui ja se'l pot inscriure's al formulari i mirar-lo en línia des de casa, i qui vulgui pot vindre a la biblioteca el dilluns a les 6 de la tarda. Aquest mes la pel·lícula es diu Rebellion, de Maya Kennewick, i és al voltant d'un grup d'acció directa contra el canvi climàtic. És un thriller sobre els orígens dels moviments, les lluites d'egos i el xoc generacional. Una cosa és el canvi climàtic i l'altra és les persones que estan al darrere.
Estava pensant com canvien les temàtiques. A veure, hi ha temàtiques de tota la vida. L'amor, el desamor, la traïció... Val, aquests hi són sempre. Ara, la temàtica del canvi climàtic...
Ha vingut per quedar-se.
Sempre vull dir que és una cosa que, si busquem pel·lícules dels anys 20, 30, 40, no. 1900, parlo, segurament no en trobarem de pel·lícules amb temàtica del canvi climàtic.
I ara ja es dona aquest cas, no?, de fer un documental sobre un grup que actua d'acció directa del canvi climàtic, buscant una mica, rascant una mica dins del grup.
Bueno, déu-n'hi-do. Dimecres, una xerrada a la
també,
biblioteca.
També, seguint amb l'any Viladot, tenim una xerrada de Teresa Ibars, que, bueno, ella saps que ha portat tot el tema de l'arxiu de Viladot a la Fundació Lopardal. A nosaltres ens va fer el grup de lectura i, bueno, ha fet un llibre sobre Viladot, vull dir que és una persona molt experta en el tema, i ens farà una xerrada que és Guillem Viladot, Riella, Ruralitat i Avantguarda.
Molt bé.
I també aprofito per dir que el dilluns d'aquesta setmana es va inaugurar també a l'Arxiu de Lleida una exposició sobre Guillem Viladot, però més des de la vessant, des d'arxiu.
Bueno, si aneu coordinats...
Exacte, vull dir que aquest mes d'octubre serà un octubre Viladot.
Bueno, el que dèiem, polièdric, si voleu veure una cara, doncs, a l'arxiu, si voleu veure una altra, bueno, una altra, moltes. A la biblioteca.
Exacte.
A la biblioteca. I dijous, conferència.
Dijous continuem amb el cicle de xerrades post-scriptum del divulgador d'art Miquel del Pozo. És la imatge després de la paraula. Tornar a néixer la paraula que dona llum a la imatge.
Jo, de totes maneres, maneres, ja ho sé que per nosaltres està clar, però si et fas una mica d'embolic, ui, a veure què han dit i tal, acosta't a la biblioteca i pregunta i busca, que allò ho tenen tot publicat, ho tenen tot explicat, i si no, a la web també.
A la web, i qui vulgui pot donar-se d'alta el butlletí de la biblioteca i rebrà totes les activitats. Si entre a la web de la biblioteca ja veurà donar-se d'alta el butlletí, és un butlletí d'aquestos típics de la Generalitat, si estan donats d'alta amb un altre butlletí de la Generalitat només cal que s'hi afegeixin, i rebran tranquil·lament al seu correu totes les activitats de la biblioteca.
Clar, i si ara t'estàs preguntant, vale, molt bé, l'Antoni em diu que em dongui d'alta el butlletí, però com caram se fa això? Com entro? Com surto? On tal? Doncs, bueno, que sapigueu que a la biblioteca segueixen fent els tallers d'habilitats digitals i que per aquesta propera setmana en tenim un que jo crec que és interessant, eh? Que, a més, no requerirà massa habilitat de l'aparell, de fer l'aparell, i sí d'observació, de fixar-se en coses, que és detectar les fake news. Aquestes notícies falses que ens les fan tan ben fetes que fins i tot la gent que ens dediquem a generar notícies o a llegir-ne, alguna vegada l'has de contrastar perquè estan tan ben fetes, però alguna cosa no et quadre, estan molt ben fetes. Eh? Sí. Doncs vosaltres, aquesta setmana, al vostre taller d'habilitat digital, incidireu en això.
Incidirem en el tema de les fake news i la seguretat a la xarxa. No hi ha fórmules exactes, però sí que hi ha una sèrie de recomanacions que si tu les tens integrades, estàs al cas. Doncs quan entres en una pàgina, si no té la S final i el candau de seguretat, ja t'ha de fer pensar que aquella pàgina és alguna cosa estranya. El explicar-te aquests correus que ens arriben, que són per entrar als nostres portàtils o als nostres mòbils i posar-te virus, t'expliquem una mica quines característiques tenen, que et facin dubtar i llavors abans d'entrar, per exemple, que truquis, que te n'assabentis. És impossible dir tot el que passa perquè hi ha moltíssimes coses, però sí que, si més no, que et desperti aquell punt de desconfiança.
Efectivament.
Que et faci pensar abans de clicar aquell enllaç, que diguis, ostres, no ho tinc clar, de moment no el clico.
Aquest canvi de mentalitat, de clicar-ho tot, ui, això no ho tinc clar, puc viure sense clicar aquí, per mi és el gran canvi. Eh?
Exacte.
A més, juguen amb això.
O sigui, juguen, i a més, juguen amb notícies llaminoses,
sí,
o sigui, coses que et poden enganxar i a partir d'allí vas entrant i, clar, l'enrenou que et fan és molt gran, perquè és, bueno,
és un problema. És un cal interessant. Només heu de portar el vostre dispositiu mòbil, tauleta, mòbil o portàtil.
Exacte.
I ja està. És un taller interessant, que jo suposo que acabaran repetint.
Sí, sí, la idea... precisament al mes de gener tenim ja programat uns tallers amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per anar aprofundint en aquest tema. Pensem que com a biblioteca és una de les coses a les quals podem ajudar els ciutadans a donar aquesta informació i estar al cas de tot el que està passant.
Doncs a bibliotecalleida.gencat.cat i allí teniu tota la informació i allí el formulari com per inscriure's. I si us emboliqueu una mica, doncs, escolta, caminant cap a la Rambla d'Aragó i ja està.
Ja està. I és més, i tot el que és donar-se d'alta al butlletí, el que dius tu, apuntar-te a un taller a l'hora del conte, sense cap problema us atenseu a la biblioteca i des de qualsevol taulell de la biblioteca us donarem suport a fer les gestions perquè som conscients que no tothom té mòbil amb una sèrie de característiques i que no tothom ho domina.
I tant. Antònia, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja marxem cap a l'auditori. Enric Granados, Roser, primer de tot et vull preguntar què tal el diumenge passat.
Doncs t'he de dir que va ser un concert esplèndid.
No, ho dic ara anem a posar dentetes a la gent que al final ho sabien però no van poder venir.
I sobretot el pianista, l'Elia Cecchino.
Què tal?
Vull dir, és que no hi ha paraules per descriure el moment, sobretot... Ella va començar amb el concert número 1 per piano i orquestra, vam començar el programa, el concert va començar amb ell. Esplèndid, esplèndid, Ricard.
I això que tu ja me l'havies posat altíssima, eh? Ja m'havies posat el nivell alt, o sigui, imagina't, si a sobre et va sorprendre... Bueno, bona...
Sí, sí. Hi havia molta gent, vull dir, vam molt contents amb el concert, amb la resposta, però sí que tothom qui no va poder venir es va perdre un dels grans concerts de la temporada, val a dir.
Sí, perquè la propera vegada que diguem aquest no te'l perdis, que la gent no se'l perdi.
Hem tingut també el Musiquem Lleida, música per molts llocs de la ciutat de Lleida. Ho vam estar repassant la setmana passada, per molts racons, i això jo crec que és molt maco, trobar-se música a diferents racons de la ciutat. Carme, però hi ha una cloenda.
Sí.
A Lleida. Hi ha una cloenda a Lleida, perquè fora de Lleida també hi sou.
Sí. Ja ho vam també dir. També. Estem a Mollerussa, estem a Arbeca, i potser també a Barcelona.
Ahà.
S'està acabant d'organitzar, però segurament el concert es repetirà a Barcelona.
Molt bé. On feu la cloenda?
Doncs la cloenda es fa a l'auditori, evidentment. I a part d'això, doncs aquests altres espais que tenim que han ofert i que és en vista d'expansió, no? I la veritat és que estem molt contents perquè doncs hi ha hagut una resposta molt, molt forta, molt, molt interessant per part del públic, a l'extrem de l'overbooking.
Oh, caram.
Sí, hi ha hagut concerts que s'ha hagut de tancar la porta perquè no s'hi cabia, no?
Sí, que bé, aviam, així ens agradaria que tingués la gent exacta, no? Però mira, millor si queda algú fora, per entendre's.
Sí, perquè queda el desig, clar. No? I el desig a vegades és molt bo, perquè dius, mira, no he pogut anar a sentir això...
Sí, l'any que ve serà el primer.
Exacte.
Clar.
Sí, ha sigut així.
Molt bé, aquest diumenge esteu a la sala 1 de l'Auditori.
Sí.
Amb Requiem in Paradiso.
Sí.
A les 7 de la tarda.
Sí, aquesta obra és una obra mítica dins del món musical per la bellesa que té. És una obra que va escriure Gabriel Fauré, un músic molt intimista, el fill de Pamiers, del sur de França, i... Jo en tinc un record molt maco d'aquest Requiem perquè el tenia 15 anys i el vaig poder cantar a l'església on ell l'havia estrenat.
Ah, caram!
A la catedral de Pamiers. I és un Requiem que és una meravella.
Espera, Carme. Sí, clar, és que no m'ho pots dir. I què feies tu allí amb 15 anys?
Doncs cantàvem l'Orfeu.
I vau anar fins allí a cantar?
Vam anar a Pamiers a fer el Requiem de Fauré, que era... Bueno, Fauré va néixer a Pamiers. I llavors, doncs, se li feia un homenatge. I l'Orfeó era sensible amb aquestes coses. Tinc una ronquera aquí de primera hora del matí.
Això és que va sortir de gresca ahir.
Sí, segur. I llavors, doncs, jo era... Perdó. Era de les joves de l'Orfeó Lleidatà. Ja començàvem a haver-hi gent, doncs, amb empenta, que teníem ganes de cantar, i va haver aquesta ocasió d'anar-lo a cantar a Pamiers. Va ser molt emocionant.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Perdó, era que t'insist, perquè jo és que, clar, la Carme m'ho diu, jo pregunto. Em dius que en guardaves bons records justament per això, perquè tu ho vas cantar per primer... Tu el vas cantar al lloc on es va estrenar.
On es va estrenar.
Amb 15 anys.
Amb 15 anys, sí.
A 4 dies.
Sí.
5 dies. 4 o 5 dies.
Sí, uns quants.
Bueno, però suposo que, com deies, a nivell personal fa gràcia això, ara, d'organitzar-ho tu i veure-la a casa teva, a l'Auditori.
Sí, perquè és una obra que... És molt difícil, molt, molt difícil, pel cor representa, doncs, molta dificultat a l'hora de fer-ho bé, d'afinar-la, de col·locar els sons allí on han d'estar, i vol un repte. I aleshores, jo tota la vida que m'havia quedat amb la il·lusió de poder tornar a repetir el Requiem de Fauré. I aquest any, pues, vam pensar que potser seria una ocasió, ho vam parlar amb el director del cor... i li va semblar molt bé perquè també coneixia l'obra i hem estat treballant doncs molt fermament amb aquesta obra que és una delícia, és com una escultura que la mires i et captiva, és difícil però és un repte.
M'agradaria que veguéssiu la cara de la Carme Valls ara mateix, perquè és una cara de... Si us plau, no us ho perdeu.
que us marcarà, que us agradarà, que us en recordareu, que són d'aquelles coses... Ja sé que tot el que anunciem aquí és per anar-ho a veure, però hi ha aquelles peces, la Roser i la Maribel, que també porten anys aquí amb nosaltres a l'Espai Groc, tot el que anunciem és bo, però hi ha vegades que hi ha certes exposicions, certes pel·lícules, certes bandes sonores, certes concerts o certs intèrprets que dius que sí, que tot és bo, però aquest no us ho perdeu. Doncs la Carme fa aquesta cara.
Sí, jo recomano que, si pot ser, no us la perdeu, no us perdeu aquest concert del diumenge, perquè, bé, nosaltres no som perfectes, ni molt menys, però sí que us puc assegurar que tots els intèrprets han posat el màxim de lo que ells poden donar perquè això pugui ser realment una... Bueno, un goig de poder-la cantar i d'oferir-la al públic de Lleida, que em sembla que no s'ha fet mai.
Doncs mira, Coral Shalom, la Coral Shalom, el cor Praesentia, amb la direcció d'Albert Cabero i Martí Costa, l'Alba Quinquillà de soprano, el Ferran al... No, és veritat que ho has avançat.
Sí, sí.
Roser, escolta, la setmana vinent, això ja ho hem dit, això és diumenge, a les 7.
Exactament, passem de diumenge a les 7, el proper concert de la setmana vinent, canviant totalment de registre, és dijous 20 a 8:45 del vespre. Mariona Escoda, guanyadora del programa Eufòria de TV3, canta acompanyada al piano amb el nostre pianista Antoni Tolmos. És un concert molt, molt, molt recomanable també, on si qui vulgui venir, ja us ho dic ara, queden molt poques entrades, és aquells concerts que s'ha venut sol, pràcticament.
És curiós, aquestes tendències, a vegades us tornen boges, a les persones que organitzeu events,
Sí, ho comentàvem.
Aquests fenòmens mediàtics,
sí.
No?
Sí, a vegades dius, però compreu això, que això és boníssim, i a la gent li costa, i a última hora sí, es ven, però et fa patir fins a darrera hora, i d'altres, que no saps com, doncs es comencen a vendre i es venen de seguida.
Sí, sí, és així, és com una bogeria, una màgia estranya, que no saps ben bé... Doncs aquí tenim la sort d'aquest concert estar pràcticament venut, vull dir que qui vulgui venir, qui no hagi pogut comprar les entrades, encara n'hi ha, però n'hi ha poques, per tant, no badeu, si voleu venir, el dijous, i serà un concert de balades, un concert piano i veu, amb una veu fabulosa, encisadora, jove, que està fent moltíssimes coses, acompanyada de grans músics, està rodejant de molt bona gent, i l'Antoni Tolmos, que ja sabem que és el pianista, compositor, professor de la Universitat de Lleida, és una persona molt excepcional.
I exalumne meu.
Doncs encara mira. Més, veus? Doncs Carme, que diré jo que tu no sàpiguis d'en ell, no?
Sí, sí.
I també, a més, la vinculació amb la Mariona Escoda ve de lluny, és a dir, no s'han conegut ara i comencen a compondre i a treballar junts ara. Ja es coneixen des del 2016, quan la Mariona Escoda, una joveneta que va guanyar poder interpretar les Nadales de l'Antoni Tolmos, un projecte, d'acord, que va començar 10 anys enrere. Per tant, la vinculació entre tots dos intèrprets ja ve de lluny. Es coneixen molt i estan habituats a treballar junts. Per tant, tot això també és un plus.
Molt bé. Molt bé, doncs, gràcies, Roser, i gràcies, Carme.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ja marxem cap a Blondel, cap al Caixa Fòrum a Lleida. Maribel Tost, Pixar.
Pixar. Pixar. Pixar, que és l'exposició que es pot veure, que es pot visitar a Caixa Fòrum Lleida fins al dia 26 de febrer. I recordar, doncs, que aquest cap de setmana, com és habitual, doncs, demà dissabte, doncs, tenim la visita guiada per al públic general a 6:45, però diumenge, a les 12:00, tenim programada la primera visita adreçada al públic familiar. Es tracta, doncs, d'una visita en la qual els nens a partir de 5 anys, acompanyats de les seves famílies, per descomptat, podran fer, doncs, un recorregut per l'exposició d'una forma, doncs, molt dinàmica i molt participativa. Bé, recordar, doncs, que estem oberts, doncs, dissabte pel matí, per la tarda, per descomptat, aquesta tarda de divendres, i diumenge al matí. Però, a més, a mi m'agradaria, doncs, destacar un espectacle que tenim per al públic familiar, que ja en vam tenir l'oportunitat de poder-ne parlar, doncs, la setmana passada, que és un espectacle que durem a terme demà, que porta per títol Clar, la meva cançó. És un espectacle adreçat als més petits de la família, concretament, doncs, als nens i nenes de 0 a 5 anys.
Mare de Déu.
Sí, sí.
Mare de Déu. Llavors...
Perdó, que aquest ja el vau tenir la setmana passada.
No, no, el vam tenir l'any passat.
L'any passat.
L'any passat.
Perdó, i ara venen dos dates,
sí?
Que una és demà dissabte i la setmana vinent.
El dia 22, així és. Però
tindràs la platea plena.
Tenim ja la platea plena. I, per tant, doncs, si algú dels radioients que ens està doncs, seguint en aquests moments doncs, té ganes d'acompanyar-nos doncs, demà a Caixa Fòrum Lleida, és una oportunitat doncs, de que ja es pugui doncs, treure doncs, les entrades a través de la web, que és caixaforum.org/Lleida. Mm-hmm. Es tracta d'una producció doncs, molt bonica, molt íntima i, com dèiem, no, adreçada doncs, als més petits de la família, que d'alguna manera doncs, és sempre doncs, aquella demanda que el públic doncs, de Caixa Fòrum doncs, ens fa. No? 2020, que és Emma. En aquest cas doncs, farem doncs, un trasllat de l'obra del clàssic de Jean Austin, Emma, a la pantalla de l'auditori de Caixa Fòrum Lleida.
Em faré forat jo aquí al matí i vindré a veure una pel·lícula, perquè és curiós anar al cine al matí, però vaja, vull dir que és una cosa que hauríem de normalitzar, qui pugui, evidentment, qui pugui. Igual que les persones que treballen a la nit doncs no poden anar a les sessions de nit de cine, doncs la de matí és el mateix, però hi ha gent que al matí sí que pot i escolta, no vol fer tard per anar al cinema, no? Uh-huh. Escolta, que estem a punt d'arribar a les dues. Ràpidament,
una gran estrena de la setmana vinent. És un cicle de conferències que porta per títol La lògica de la felicitat, no? Uh-huh. És un cicle que estarà impartit per grans especialistes i els quals doncs, posaran l'accent en la felicitat, però des del punt de vista doncs, científic. Un cicle en el qual doncs, tindrem antropòlegs, biòlegs, sociòlegs i comencem aquest dimecres a les 7 de la tarda amb la conferència Per què no són feliços idees de la ciència de la felicitat, no? En aquesta ocasió tindrem a José Manuel Rey, que és doctor en matemàtiques, que parlarà, doncs, aprofundirà en aquesta qüestió que tant ens interessa a tots i que és de rabiosa doncs, actualitat.
Estava llegint com la presenteu a la web, diu: la felicitat és probablement l'única preocupació comuna de tots els éssers humans. Per què som feliços? Per què no ho som? És la gran pregunta. És una conferència molt maca. M'ha agradat. Estic mirant la meva agenda. Això és el
dimecres
a les 7.
A les 7.
Dia 19 a les 19 hores.
Dia 19 a les 19 hores.
Ho dic perquè us en recordeu. Sí, sí. Escolta, que ens hem quedat sense temps, però hi ha més coses, que això fos un caixaforum.org/Lleida, igual que Auditori Municipal, l'Auditori EnricGranados.cat o la temporada Lleida.cat, allí teniu tota la programació. Antònia Capdevila, Carme Valls, Roser Gort i Maribel Tos, que tingueu bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Gràcies a tots.
Que vagi molt bé.
Jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, aprofita divendres i també el cap de setmana. Dilluns hi tornem, a les 12:20.